Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Aquest matí, a partir de les 9, en temps de tertúlia, intentarem resoldre dubtes. Això va, sobretot, per aquelles mares i aquells pares que ens esteu escoltant i que segurament fa un parell de dies que esteu amoïnats, com a mínim, perquè resulta que el nostre sistema educatiu fa aigües per tot arreu. O almenys, aquesta és la sensació que us transmet haver llegit que els alumnes catalans han tret els pitjors resultats en matemàtiques, ciències i lectures de tota la història i que Catalunya està a la cua d'Espanya. L'exercici que farem a la tertúlia és per tots aquests pares i mares, aquests que, legítimament, us ha fet un ai al cor veure com el govern primer posava els immigrants com a excusa i, 24 hores després, mitja volta, recollida de cable i tal dia farà un any. Per començar, ens preguntarem què és exactament això de l'informe PISA. Qui ho fa, per què ho fa, com ho fa? Realment és un reflex tan nítid de la salut de les aules del país? Realment és tan dramàtic o estem exagerant una mica massa? O al contrari, potser ens estem quedant curts. Com s'expliquen aquests resultats tan mediocres? Què està fallant? Ens fa massa por el concepte de fracàs escolar i per això hem rebaixat massa l'exigència? El pànic a la frustració de la canalla ens ha fet perdre el nord, directament? Ens ha passat per damunt el bonisme? Fem tard en la regulació dels mòbils a classe? Ens hem oblidat massa del paper? Com guanyes a una pantalla si ets professor? No fer faltes d'ortografia ja és una cosa del passat? S'ha perdut el respecte als professors? Hi ha prou calés? Hi ha prou recursos per acabar amb la segregació? Les noves metodologies, el treball per projectes, realment s'està aplicant bé? Els mestres tenen la formació suficient per executar-les com cal? Hi ha prou mestres, així d'entrada? Per què les escoles concertades i privades treuen millors resultats que les públiques? És una data anecdòtica o el reflex d'una realitat estructural i preocupant? La pública s'està quedant enrere? Són preguntes. Nosaltres, ara per ara, a aquesta hora, no tenim la resposta. I per això, avui preguntarem a qui en sap de debò. Avui, durant la tertúlia, tota una institució del tema. Xavier Massó, professor, catedràtic de filosofia i autor de llibres com El fin de l'educación o l'educación cancelada. Avui, mares i pares, farem bàsicament el que més ens agrada fer aquí. Fer-nos preguntes i buscar respostes. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambubio.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous 7 de desembre del 2023.
I avui toca abrigar-se de valent perquè fa fred i han baixat més les temperatures i algunes boires, algunes bandes de núvols, tarda de cel tapat i al vespre els primers ruixats a ponent.
I pel que fa al trànsit, malgrat ser un matí molt més tranquil de l'habitual, encara queden cues a l'AP7 al tram de Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident a primera hora que ara provoca més de 2 quilòmetres de congestió, tot i que ja s'han reobert els carrils tallats i afecta el mateix tram de la B30.
De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de la marxa enrere de la Generalitat després del daltabaix del sistema educatiu català a l'informe PISA i us expliquem l'última hora de la regulació sobre intel·ligència artificial que aquesta matinada ha acordat la Unió Europea, però abans el cas Luis Rubiales es complica encara una mica més. La FIFA assegura ara que l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol va acariciar i petonejar, sense consentiment també, dues jugadores de la selecció anglesa en l'entrega de medalles de la final del Mundial de Sydney. És a dir, el cas ja no giraria només entorn del petó Jennifer Hermoso o d'aquell gest de Rubiales tocant-se els genitals a la llotja al costat de la reina, sinó que aniria molt més enllà. La FIFA va encarregar un informe sobre els fets per aclarir què havia passat exactament i les conclusions són absolutament demolidores. Després de parlar amb els presidents de les federacions anglesa i nova zelandesa, que també eren al lliurament de medalles, els responsables de la FIFA corroboren fil per randa la versió de Jennifer Hermoso, però també hi afegeixen altres episodis censurables que afectarien no només a la futbolista de la selecció espanyola, sinó també a dues jugadores angleses, com dèiem. A una li hauria acariciat la cara sense consentiment i a una altra li hauria fet un petó forçós a la galta. Endavant. L'informe titlla l'actitud de Rubiales amb les jugadores d'empalagosa, literalment, i el defineix com a clarament inadequat. Un informe, recordem, de la FIFA, la màxima institució a tot el món del futbol. De fet, segons aquest document de la FIFA, tant Hermoso com les futbolistes angleses reconeixen que es van sentir incòmodes amb els gestos de l'aleshores president de la Federació Espanyola de Futbol. En concret, l'informe cita la presidenta de la Federació Anglesa, Debbie Hewitt, que descriu els gestos de Rubiales durant l'entrega de medalles. Hewitt recorda que abraçava les seves jugadores amb molt contacte. Relata que va acariciar l'esquena d'algunes o fins i tot assegura que en alguns casos els va donar copets al cul. I en aquest punt, Hewitt també revela els episodis fins ara desconeguts amb dues de les seves futbolistes, Laura Coombs i la blaugrana Lucy Bronze. L'informe de la FIFA té 34 pàgines i explora quatre vies d'investigació. El petó a Jennifer Hermoso, el tocament de genitals a la llotja, quan agafa i aixeca Atenea i també un petó a la cara a Olga Carmona. El document recull les versions de totes les parts implicades i les pressions posteriors a Hermoso perquè traies ferro l'escàndol. De fet, els responsables de la FIFA també censuren el comportament de Rubiales en les primeres hores després dels fets. Recorden que 1. No va demanar perdó. 2. Va insultar tots aquells que pensaven diferent. 3. Va utilitzar el seu càrrec per difondre comunicats falsos. 4. Va amenaçar la jugadora en un comunicat, després esborrat, recordem. I 5. Va utilitzar l'assemblea de la federació com a fòrum per defensar-se i distorsionar la realitat del petó a favor seu. Recordem, això ho diu la FIFA. La FIFA. Per tot plegat, considera que la inhabilitació de 3 anys que va imposar a Rubiales és suficient perquè l'expresident de la Federació Espanyola no torni a repetir cap acció similar, però també reconeix que va plantejar-se sancions fins i tot més severes pel desprestigi i mal que ha fet al futbol i a l'esport femení. És, doncs, un informe duríssim, sense pal·liatius. També se l'ha mirat la periodista i col·laboradora del Món, Recula i Abonals.
Tenim un nou punt de vista de tot el que va succeir a l'entrega de medalles de la final del Mundial i un cop més, per enèsima vegada, es torna a ratificar que Luis Rubiales va emetre un petó sense cap manera de consentiment a Jenny Hermoso. Aquesta resolució de la FIFA crec que posa contra el mirall un cop més a molta gent que no s'agradarà quan es torni a veure. No van saber-les protegir, no van saber-les guiar, no van saber-les mantenir segures davant de tota aquella gent que en poder en el seu moment no va voler posar contra les cordes a Rubiales i que no li va quedar un altre que fer-ho. Ara la FIFA ens torna a ensenyar les vergonyes, ens torna a demostrar que en el seu moment no vam estar a l'alçada i en el seu moment no les vam ajudar ni protegir. I han de venir des de les federacions angleses i noves per tornar a donar més motius encara i per tornar a ensenyar-nos quina mena de persona era la que estava dirigint la Federació Espanyola i que molta gent va voler salvar, tot i que el que va passar és totalment inacceptable i per això està dins d'un procés judicial.
Moltes gràcies, Laia. El terratrèmol que han provocat els resultats desastrosos del sistema educatiu català a l'informe PISA encara cueja. Dimarts, quan es va fer públic, la Generalitat va justificar la patacada amb un argument que va sorprendre propis i estranys. Va assegurar que si els alumnes catalans havien tret tan males notes és perquè s'havia examinat massa migrants. L'explicació va indignar els partits de l'oposició i a la comunitat educativa i la bola de neu s'estava fent tan grossa que la Generalitat ha optat per fer marxa enrere i rectificar. Ara admet que hi ha un problema, però matisa que el té identificat i que treballa per resoldre'l. Però anem a pams. Dimarts a les 11 del matí PISA publica els resultats de les proves i sonen totes les alarmes al Departament d'Educació. Les notes eren les pitjors de la història i situaven els estudiants catalans a la cua d'Espanya en matemàtiques, ciències i lectura. Mitja hora després, a 11:45, el secretari de Polítiques Educatives del Govern, Ignasi García Plata, surt en roda de premsa a valorar els resultats i esgrimeix dos arguments per treure els ferros. D'una banda, explica que si les notes són pitjors és perquè han crescut les famílies vulnerables i de l'altra, obre la caixa dels trons quan es queixa que PISA hagi examinat massa alumnes migrants. Segons ell, doncs, els resultats no eren representatius.
La representació de l'alumnat nouvingut en el sistema és molt per sobre de la resta dels països de l'OCDE. Tot i que el percentatge que el mateix ministeri atribueix a Catalunya d'alumnat amb aquest perfil és del 15%, i en aquestes proves PISA la representació d'aquest alumnat en les proves és un 24%.
Però clar, aquestes excuses es van girar en contra del Departament d'Educació i ahir, 24 hores després, tot just, de la roda de premsa de García Plata, la consellera Anna Simó va fer públic un comunicat recollint cable. Ara diu que la mostra d'estudiants que PISA va escollir per examinar sí que concorda amb la realitat de les aules catalanes. De fet, la mateixa consellera Simó va intentar tancar la polèmica amb una piulada que va publicar ahir al Vespa i admetia que els resultats són dolents, sense excuses, diu, i que ja estan intentant posar remei a un problema que, segons ella, tenen completament identificat. La piulada de Simó va arribar poques hores després d'una conversa entre el Departament d'Educació i els responsables de l'informe PISA que va servir per esvair els dubtes de la Generalitat. En té més detalls el Joel Penya.
Fons del departament diuen que van aclarir dubtes sobre la representació de l'alumnat català i ara han conclòs que la mostra era la correcta, que no hi havia sobrerepresentació de persones migrades. A més, Educació s'excusa d'aquest anàlisi que va fer el dimarts, atribuint-lo, diuen, a que hi ha pocs indicadors i estudis del departament, i també mencionen d'altres institucions, que donin una imatge detallada de la realitat. També, literalment, que hi ha pocs detalls de l'increment de la complexitat que ha viscut especialment Catalunya. De fet, en la conversa que van tenir amb els responsables de PISA, asseguren que van tocar la possibilitat de nous anàlisis i estudis per conèixer millor la població en edat d'escolarització. D'altra banda, també els van demanar mecanismes per interpretar millor els informes que es publiquen cada 3 anys. Asseguren que entendre'ls els servirà per millorar el sistema educatiu.
Què ha canviat, doncs, entre el dimarts a 11:45 del matí i ahir a la tarda perquè el Departament d'Educació hagi passat de qüestió a l'informe en tornar la meva culpa? La clau són les explicacions que han donat els responsables de l'informe PISA o és el rebombori que han causat les excuses del govern? A partir de les 9, en temps de tertúlia, avui amb la Concepció Brai, el David Fernández, el Pere Mas i la Mònica Hernández Trepitjant l'Ullapoll, traslladarem aquestes i moltes altres preguntes que ens han sorgit en les últimes hores al director general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Conselleria d'Educació, Joan Cuevas, que ara per ara, 48-72 hores de l'informe PISA, és l'única veu oficial del Departament d'Ensenyament. De moment, ni el secretari general ni la consellera volen obrir boca. Però avui també intentarem resoldre altres interrogants, perquè els pèssims resultats han reobert el debat sobre el model educatiu a Catalunya. El davantal en plantejàvem alguns. En fem un gramassa amb les notes de l'informe PISA o al contrari? Encara ens hauríem de preocupar més. Què avalua exactament això de PISA? A què es deu aquesta patacada acadèmica de Catalunya? Com es pot revertir aquesta situació? Què està fallant? Què estem fent malament? És cosa del bonisme? Té alguna cosa a veure les noves metodologies? Li preguntarem a tot un referent educatiu a Catalunya, el professor Xavier Masó. Això a 9:15 del matí. Avui, els diaris també van plens de dubtes i neguits que han desencadenat aquest informe PISA i algunes veus critiquen la Generalitat per les excuses que va fer servir en un primer moment per relativitzar els mals resultats. N'informa Martí Esteban.
A La Vanguardia, Josep Martí Blanc titula PISA, més classisme i més injustícia. Diu que a Catalunya no s'hi fa res i que hi ha escoles que funcionen més com a centres de benestar social que com a centres educatius. A més, Màrius Carol ho titlla de fracàs de l'educació i considera que el sentit comú va deixar de ser-ho quan vam començar a regalar iPhones als nens de 10 anys. El periòdico Joan Tàpia defensa que Catalunya no s'enfonsa, però considera que sí que hi ha símptomes i informes alarmants que fan imprescindible un canvi de rumb i conclou que el president no ha d'insistir en la independència perquè d'aquí a 10 anys encara estarem pitjor. Empar Moliner escriu a l'Ara que no sap què significa el fet que Educació rectifiqui en relació amb la sobrerepresentació dels migrants a les proves, però atribueix els mals resultats als ordinadors, que considera que han sigut un desastre mundial. I al Punt Avui, Rosa Maria Bravo parla de mancances en l'educació i assegura que hi ha un finançament insuficient del sistema educatiu per part de les administracions. A més, critica els continus canvis legislatius, les ràtios altes i una manca d'atenció als immigrants nouvinguts.
Gràcies, Martí. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Miquel Bonet.
S'ha de ser comprensiu i empàtic. La platallada dels resultats desastrosos de l'informe PISA va caure al govern dilluns al matí, sense haver tingut temps d'esmorzar i al començament d'una setmana de superpont on totes les ments pensants de la gent tenien el cap a les pistes d'esquí del Pirineu. Amb la guàrdia tan baixa, és normal que el sortís del cor una excusa que ratllava la xenofòbia. També és normal que unes hores després, quan s'han adonat que la van vessar, un govern que està més preocupat per assenyalar la pròpia virtut que per trobar solucions, se n'hagi desdit. Això sí, empatollant-se amb un comunicat incomprensible. M'inclino a pensar que la primera reacció, en calent, és la que més s'acosta a la realitat. I en tot cas, no cal fer alarmisme amb el nivell acadèmic del país. El mític Joan Piquipont va dir: «Potser sí que no sé ni escriure el meu nom, però sí que sé, i això és el més important, fer diners». L'home va arribar a alcalde de Barcelona i a president de la Generalitat.
Moltes gràcies, Miquel Bonet. En el rendiment escolar, clar, hi intervenen molts factors, com la salut mental dels alumnes, per exemple, sobretot a secundària, en plena adolescència. De fet, ara un estudi de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària ha conclòs que la meitat dels trastorns de salut mental es desenvolupen abans dels 14 anys. La meitat. abans dels 14. Un dels problemes a l'hora de fer-hi front és que se'n diagnostiquen molts menys del que hi ha en realitat, i per això l'autora de l'estudi demana fer més pedagogia entre pares i fills per intentar detectar aquests trastorns abans. Joel.
I l'estudi també diu que 3 de cada 4 trastorns mentals sorgeixen abans de la majoria d'edat. En la mostra analitzada, a més, l'ansietat és la diagnosi més freqüent. L'autora, la infermera Laura Díaz, diu a RAC1 que molts casos no es detecten per diversos factors, entre ells la bretxa generacional entre pares i fills, que en dificulta la comunicació, vergonya dins de l'entorn social per reconèixer problemes de salut mental, o directament desconeixement. Per això assegura que cal prevenir aquests casos i apostar per una millor educació emocional.
En estas etapas donde la personalidad todavía se está consolidando, es el momento que tenemos de intervenir en explicar cómo podría ser el manejo adecuado emocional, explicar estratègies sobre la promoció de la salut mental.
D'altra banda, també hi ha molts casos que no es tracten per diversos motius, com per exemple la llarga llista d'espera per aconseguir visitar un psicòleg.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. Més coses, la Unió Europea posarà límits a la intel·ligència artificial. Els socis europeus ho haurien acordat aquesta matinada en una reunió maratoniana que està en marxa des d'ahir a les 3 de la tarda. Per tant, des de fa gairebé 17 hores. És un acord històric perquè Europa serà el primer continent que regularà de dalt a baix l'ús d'aquesta nova tecnologia, però de moment sabem a aquesta hora ben poques coses dels detalls del pacte. La Comissió Europea havia convocat una roda de premsa per explicar-los, però l'han anat endarrerint. Primer havia de començar a 8:15, després a les 8 en punt, i ara l'han posposat fins a les 10 del matí. Per tant, ja veurem què ens han de dir. Algunes fonts, això sí, apunten que s'està dilatant perquè els països membres encara estan acabant de rematar alguns serrells del pacte. Sí, quan sigui, n'estarem molt pendents, perquè la lletra menuda de la regulació serà clau per conèixer la base exacta. Entre els detalls de l'acord, que ja s'han filtrat, n'hi ha un de molt important. Els 27 països haurien acordat que els estats puguin fer servir la intel·ligència artificial amb finalitats militars i de seguretat nacional. Això vol dir que la policia o l'exèrcit podran utilitzar sistemes de vigilància biomètrica. És a dir, se'ls permetrà buscar un fugitiu, per exemple, introduint la seva foto a un programa que s'encarregarà de rastrejar-lo per tota la xarxa. Sembla una pel·lícula de Missió Impossible o un capítol de Black Mirror, però serà realitat. Ara bé, el que cal saber és si aquesta mena de sistemes es podran fer servir sempre o només en casos concrets, o si caldrà l'aval d'un jutge, per exemple, abans de posar-los en marxa, o si directament ja podem anar comptant que ens aniran rastrejant a tots mentre passegem tranquil·lament pel carrer. L'anunci que Europa ja té enllestida la regulació sobre intel·ligència artificial arriba el mateix dia que Google ha llançat al mercat Gemini, que és el seu propi ChatGPT. La companyia assegura que anirà més enllà i que permetrà fer coses fins ara impensables, diuen literalment. La principal novetat d'aquesta eina és que és multimodal. I què vol dir això de multimodal? Doncs que desxifra, entén i barreja informació en diferents formats com el text, el vídeo, les imatges o l'àudio. Per exemple, si tu li ensenyes imatges d'uns ingredients i li preguntes què podries cuinar, no? Vas al súper, compres uns tomàquets, compres un pebrot, compres uns espaguetis, compres unes cebes, fas unes fotos, les penges a Gemini i la intel·ligència artificial respondrà detallant-te una recepta. I si li ensenyes un vídeo o un fotos, pots demanar-li que hi posi alguna música que hi quedi bé. Adrià de les Heres.
Gemini estarà a l'abast de tothom. Google en publicarà 3 versions diferents perquè es pugui fer servir des d'ordinadors d'última generació a mòbils. El president de la Fundació.cat, Genís Roca, veu aquesta nova tecnologia com una doble revolució.
Fins ara veiem intel·ligències artificials que els demanaves una imatge i et donaven una imatge. O els demanaves un text i et donaven un text. I aquesta té la capacitat de combinar. I aquesta és la gràcia. I va en paral·lel amb una segona cosa, que és com anem augmentant la potència de càlcul d'aquests sistemes d'intel·ligència artificial.
Ara bé, Roca posa deures a Google i demana que en concreti les aplicacions que pot tenir més enllà de les consultes d'ús personal.
Ara el que ha de començar a venir ràpidament són els usos aplicats. Gràcies a aquesta intel·ligència artificial que avui ens ha presentat Google, tindrem millors solucions pels nostres metges, tindrem millors solucions pels bombers quan ataquen un foc. Ara el que toca és aplicar-ho.
Tot i els avenços d'aquesta tecnologia, la companyia demana paciència i posa en guàrdia els seus usuaris perquè avisa que encara no és infeliç.
Està clar que la intel·ligència artificial és una mina d'oportunitats, això ningú ho posa en dubte, però també és una eina que es pot fer servir de maneres perverses. La pornografia creada amb intel·ligència artificial n'és un cas molt clar, però n'hi ha d'altres. I atenció a això, La Vanguardia, per exemple, explica avui que ChatGPT també té la capacitat de crear assajos clínics falsos que tenen tota l'aparença d'un de real. És la conclusió a la qual ha arribat el Departament d'Oftalmologia d'una universitat italiana. L'equip del centre explica que en només uns minuts van poder crear una base de dades que estava fonamentada en xifres falses. Això permetria, per exemple, que un treballador intenti demanar la baixa i no anar a treballar en base a un informe totalment inventat o fer creure a un pacient que un tractament funciona quan en realitat és un desastre. Per casos com aquests és tan important la regulació que està a punt de tancar i definir en les properes hores la Unió Europea sobre la intel·ligència artificial. 8 i 20, anem cap a Madrid, on el divorci entre Sumar i Podem preocupa relativament a la Moncloa, perquè els de Jone Belarra han garantit el seu suport al govern espanyol, malgrat la trencadissa amb Yolanda Díaz. En un primer moment es van encendre totes les alarmes a la Moncloa perquè la ruptura entre Sumar i Podem implicava que els 5 diputats morats anessin per lliure. I és clar, són imprescindibles, perquè els números de Pedro Sánchez quadrin, perquè va just. Va just com ningú. Però tan bon punt es va fer públic el divorci, i el ministre Félix Bolaños va parlar amb Belarra per telèfon, i, segons el govern espanyol, la secretària general de Podem es va comprometre a continuar falcant la majoria parlamentària que ha permès que Pedro Sánchez repeteixi a la Moncloa. Ara bé, malgrat que el PSOE intenta relativitzar l'impacte que tindrà la ruptura, a Sumar estan molt irritats amb la decisió que va prendre Podem. Ahir Yolanda Díaz els acusava d'equivocar-se d'adversari.
Lo que hemos visto contribuye a la desafección ciudadana. Y por eso les transmito serenidad y tranquilidad, porque estamos seguras que cuando defendamos la vida de la gente no se va a confundir de adversario nadie en el hemiciclo de nuestro país.
En canvi, en una entrevista aquí al MORRAC1 ahir, Pablo Iglesias deia sentir-se feliç que a partir d'ara Podem tingui plena autonomia política al Congrés.
Poder ver a mi partido en el Congreso y poder escuchar a Jone Belarra y a los diputados de mi partido, pues me hace muy feliz, porque hasta ahora eso era prácticamente imposible. O sea, tener que asumir que sentirte representado por Marta Lois, pues no era algo fácil de tragar. Y ahora, pues mi partido está en el Congreso, con su discurso, con una voluntad, yo creo, además de construir un bloque de izquierda parlamentaria.
Aquesta crisi al grup parlamentari de Sumar va marcar els actes, òbviament, de commemoració de la Constitució que es van fer ahir al Congrés dels Diputats. Anem cap allà, anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Sí, al Saló dels Passos Perduts del Congrés, en una conversa sense micròfons amb la premsa, Yone Belarra donava a conèixer la trucada que va fer el dia anterior a Félix Bolaños per informar-lo de la decisió. En aquesta conversa, Belarra va voler tranquil·litzar el ministre. Li va dir que els 5 diputats de Podem en cap cas posaran en risc l'estabilitat del govern. Tot i això, sí va deixar clar que faran valdre els seus diputats a cada debat. Ara sí, davant dels micròfons, Belarra parlava de passar pàgina i de la necessitat d'un partit que parli clar.
Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil para transformar nuestro país. Necesitamos en este Congreso y en este país una voz que hable claro.
I Pablo Iglesias, en declaracions a RAC1, remarca la necessitat de Podem de tenir veu pròpia.
Habían dejado a Podemos sin ninguna capacidad de influencia política en el grupo parlamentario. No había ningún portavoz adjunto de Podemos, por lo tanto no había firma.
En conversa també privada amb els periodistes, Yolanda Díaz diu que està tranquil·la i que la ruptura no tindrà conseqüències. Diu que Podem no votarà cap llei amb el PP i Vox.
I en aquest escenari remogut, Catalunya en Comú demana als diputats de Podem que tornin l'acte de diputat. Creuen que la decisió de marxar al grup mixt suposa incomplir l'acord firmat i, per tant, entenen que el més coherent seria que deixessin el seu escó. Però, més enllà de l'embolica Podem, ahir, als passeïssos del Congrés, els anomenats corrillos, que és on passen les coses de debò, hi havia un altre gran tema de conversa. La roda del hàmster. La nova roda del hàmster, la renovació del Consell General del Poder Judicial. En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez va explicar que es vol reunir amb Alberto Núñez Feijóo abans que acabi l'any per mirar de resoldre-ho. Però aquesta mà estesa del president espanyol al cap de l'oposició no va impedir que tots dos es llancessin els plats pel cap als actes de commemoració pel 45è aniversari de la Constitució. Un i altre s'acusen mútuament d'incomplir-la, Roger.
Sí, Sánchez fa servir el refranyer i diu al Partit Popular que ja no valen més excuses per impedir la renovació de l'òrgan de govern dels jutges.
Antes de la devoción es la obligación. Y si uno quiere mostrar esa devoción por la Constitución, lo que tiene que hacer es cumplir con su obligación. Su obligación es renovar el Consejo General de Poder Judicial.
Núñez Feijóo contraataca amb l'amnistia.
Hoy no se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de 6 días en el mismo lugar presentar como el primer proyecto de ley de esta legislatura una enmienda a la totalidad de la Constitución española del 78.
i acusa el president del govern espanyol d'haver creat la crisi institucional més greu de la democràcia.
L'independentisme va plantar els actes de l'aniversari de la Constitució del Congrés. Des de Junts consideren que no hi ha res a celebrar i que si la cúpula judicial espanyola tant defensa la Constitució, el primer que ha de fer és complir-la i renovar els seus òrgans caducats. Ho va dir el secretari general del partit, Jordi Turull, que va aprofitar per reclamar mantenir separades les taules de negociació que tenen Junts i Esquerra amb el Partit Socialista i que van fer possible la investidura de Pedro Sánchez.
Totes aquestes crides que hi ha de que hi hagi només una taula, ja ho hem dit, és començar la casa per la teulada. L'important és dir què anem a defensar en aquestes taules de negociació. I nosaltres, des de Junts per Catalunya, queda molt explicitat en el nostre acord marc amb el PSOE el que anem a defensar.
De fet, l'amnistia també va ser protagonista ahir als passadissos del Congrés. El PSOE va reafirmar la seva postura i va assegurar que no tocaran ni una coma de la llei durant el seu tràmit parlamentari. Fons del partit expliquen que només s'estudiaran propostes de millora tècnica que no comprometin l'essència de la normativa i tanquen la porta a que hi hagi qualsevol canvi polític. Això mentre la Fiscalia General de l'Estat ja ha activat la maquinària de cara a la futura aprovació d'aquesta amnistia. Ha demanat informacions als fiscals sobre les causes del procés afectades per la llei. El fiscal ha donat temps fins al 15 de desembre a les Fiscalies del Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional i la Fiscalia Superior de Catalunya perquè li presentin aquests informes. I encara sobre l'amnistia, atenció al que avui publica El País. Els funcionaris espanyols denuncien pressions perquè s'oposin a la llei. Els sectors més progressistes dels alts estaments de la funció pública acusen els seus companys conservadors d'haver-los posat contra les cordes per fer públics comunicats en contra de l'amnistia. Terra, mar i aire. De la llei, ahir, coincidint amb el dia de la Constitució, també en va parlar un dels pares de la Carta Magna, Miquel Roca. En una entrevista al digital Voz Populi, l'exsecretari general de Convergència Democràtica diu que no creu que el debat sobre la llei vagi en contra de la Constitució, però, sigui com sigui, recorda que l'última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. I encara a Madrid, l'oposició treu foc pels queixals amb la decisió del govern espanyol d'anomenar Miguel Ángel Oliver nou president de l'agència EFA. La raó, doncs, que Oliver va ser secretari d'Estat de Comunicació amb el PSOE entre el 2018 i el 2021. Segurament el nom és menys conegut per tots, però la cara de Miguel Ángel Oliver segur que qui més qui menys tots la recordem perquè sortia en moltes de les rodes de premsa vinculades a la pandèmia. Ara la decisió l'haurà d'avalar el Congrés, però la dreta ja ha posat el crit al cel perquè entén que és un intent de polititzar l'Agència Pública de Notícies Espanyola. I per cert que ja sembla que no ens en recordem, però un altre dels acords entre el PSOE i l'independentisme era que el català fos oficial a Europa. Doncs bé, la setmana que ve, dimarts, es torna a celebrar una reunió de ministres europeus amb aquest tema al damunt de la taula. Plataforma per la Llengua pressiona tant el govern espanyol com la resta de socis de la Unió Europea perquè donin llum verda d'una vegada per totes a la proposta. L'entitat recorda que aquesta trobada serà l'última que es farà sota la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea i per això doncs vol deixar-ho tot lligat. Aquesta vegada la plataforma ha presentat un informe que recorda que no hi ha traves legals perquè l'oficialitat del català tiri endavant i que per tant és una decisió política. L'han elaborat dos juristes d'universitats europees i posen negre sobre blanc el que ja havien dit des de l'entitat, doncs que el català compleix tots els requisits per ser una llengua més de la Unió Europea. I encara sobre llengua, precisament, a les Illes Balears, els pressupostos per l'any vinent preveuen la creació d'una oficina de, literalment, les llibertats lingüístiques per vetllar pels drets de tots els parlants, no només dels catalanoparlants. La proposta de 750.000 euros està pactada pel Partit Popular i Vox i la dirigirà algú afí a l'extrema dreta. Ara bé, tant els partits de l'oposició, més per Mallorca i el Partit Socialista Balear, com diferents entitats de la societat civil, ja han assegurat que aquesta proposta és una persecució contra els catalans i els catalanoparlants. I per cert, encara vinculat amb política i amb Madrid, fa uns quants dies, aquesta mateixa setmana, que hem anat parlant molt d'espies. Avui tenim novetats sobre aquest cas d'espionatge en què es vincula Estats Units i Espanya. El govern espanyol ha expulsat del país dos espies nord-americans. El País explica que són els que haurien subornat els dos agents espanyols del CNI investigats per facilitar informació reservada als Estats Units, que la policia va detenir al setembre. El Centre d'Intel·ligència Espanyol va descobrir que almenys un dels agents havia estat captat pels espies nord-americans, destinats, en aquest cas, a l'ambaixada de Madrid. Pràcticament 8:45 del matí. Si encara no heu sortit de casa, avui és un d'aquells dies que val la pena que us abrigueu a base de bé. És un dia d'aquells de semblar tots plegats sabetes, a capes, perquè fa força fred. Fa molt de fred. A bona part del país, les temperatures a aquesta hora són les més baixes del que portem de tardor. Per tant, sapiguem què ens espera les properes hores.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, que has tingut fred avui.
Quan has sortit de casa. Ja fa estona que he sortit de casa. Però el tinc aquí clavat.
Ho tens a dins,
Queda com a dins, sí.
Doncs sí, em fa molt. Han baixat les temperatures i ara mateix tenim 3 graus sota 0, per exemple, a Roda de Ter i també a Olost. Hi ha 0 graus a Balaguer, 2 sota 0 a Súria, hi ha 8 graus a Arenys de Mar, 1 negatiu a Lleida i també a Girona, 6 a Tarragona i temperatures de 7 a 9 graus a la ciutat de Barcelona. Per tant, fa molt fred. A més s'han format algunes boires en punts de l'interior i també comarques del prelitoral i hi ha bandes de núvols prims. Però avui, a mesura que avanci el dia, aquests núvols aniran a més i a la tarda quedarà el cel més tapat. Tot i això, les temperatures al mitjà pujaran entre 2 i 4 graus respecte a les d'ahir. I arriben pluges, ho faran aquest vespre per les comarques de Ponent, cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i la nit i matinada s'espera que aquestes pluges s'estenguin cap a la resta del país. I després, demà al matí, encara quedaran alguns ruixats, sobretot Girona, Barcelona i també punts del Pirineu. Però demà, a partir del migdia, s'obren clarianes, això sí, bufarà el vent fort de mestral i de tramuntana, comarques de Tarragona, Empordà i també Pirineu, i no es descarta que es formi aquest fenomen del torb que junta aquest vent i aquesta neu i que el que fa és reduir molt la visibilitat i augmentar molt la sensació de fred. Per tant, molta precaució demà amb aquestes ventades al Pirineu. I després, el cap de setmana, serà més tranquil, cel mig ennuvolat, com a molt algun ruixat dissabte a la tarda també al Pirineu, i pugen les temperatures, especialment diumenge. Diumenge, dilluns i dimarts tindrem valors que estaran 7 o 8 graus per sobre de la mitjana. Per tant, passem d'aquest fred intens que destacaves d'avui a unes temperatures que seran força suaves per l'època, sobretot diumenge, dilluns i dimarts, perquè a partir de dimecres tornen a baixar.
Clar, això anava a dir. Ja sé que mitja setmana que ve és molt lluny.
És molt lluny. Sí.
Però bueno, els models indiquen que la cosa torna a anar cap avall.
Sí, una baixada a partir de dimecres i a més arribarien pluges també dimecres. Cal que ens esperem perquè la temperatura és més fàcil de pronosticar tants dies vista que no pas la pluja, però de moment pinta un canvi a partir de dimecres.
I per cert, perdona, la pluja d'aquest vespre, nit, la gran, diguéssim, que la part principal de la pluja ens enganxarà dormint especialment, no?
Sí, la nit i matinada serà quan s'estendran per més punts del país i demà al matí ja aniran a la baixa.
Gràcies, Mònica.
Fins ara.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Òbviament, doncs, a mig aqueducte estem pendents del temps i també de les carreteres. Avui s'espera una situació d'impàs i sense grans cues a la xarxa viària del país. De fet, a aquesta hora no hi ha cap incidència destacable. Tot i així, trànsit preveu força mobilitat a les comarques on s'ha desplaçat més gent aquests dies de pont, que són les de muntanya o les de la Catalunya Central. Hi ha dues vies que avui poden estar especialment empantanegades. Són la C-17, sobretot a l'entorn de Vic, que acull el mercat medieval, i la C-25, a l'alçada d'Espinelves, on se celebra la Fira de l'Albet. Trànsit també preveu densitat a la Nacional 145 i a la Nacional 260, en aquest cas direcció Andorra. Els que aquests dies agafeu el cotxe, haureu notat que omplir el dipòsit costa una bona picossada. Aquests dies, i els altres, perquè déu-m'hi-do els mesos que portem. Per això, l'Organització de Consumidors, OCU, recomana rumiar-se bé a quina gasolinera es va a repostar. Es veu que això, si tu mires bé, pot marcar clarament la diferència. Ahir, coincidint amb el pont de la Puríssima, l'OCU va publicar el rànquing amb les benzineres més econòmiques i la majoria tenen punts de venda a Catalunya. La més barata és la dels supermercats Bonària, però n'hi ha d'altres. Ha repassat la llista la Laia Framis.
L'Organització de Consumidors i Usuaris ha fet un estudi que avalua els preus dels carburants a més de 10.000 benzineres de tot l'estat espanyol. Les més econòmiques són les de Bonària, que té una 60 d'estacions de servei a Catalunya, al País Valencià i a l'Aragó. Si mirem la gasolina 95, les següents amb els preus més baixos són Gema Oil, que a Catalunya només té una gasolinera al Bages, Veroil, que en té, entre d'altres, a Montcada, Mataró o Manresa, i Camsa Express, que és la marca de baix cost de Camsa i que també té alguns punts de venda a Catalunya. En el cas costa el dièsel. Després de Bonària, les gasolineres més econòmiques són Gema Oil, Camsa Express, Petroprix i Plenoil. En canvi, l'OCU conclou que les més cares són IDS i algunes de les més habituals, com BP, Cepsa, Repsol, Petronor o Camsa. Segons aquest estudi, omplir el dipòsit a les gasolineres més econòmiques pot sortir fins a un 9% més barat. L'OCU calcula que la diferència pot arribar als 20 cèntims al litre, per tant, a uns 10 euros per dipòsit.
Gràcies, Laia. Doncs ja ho sabeu. Mirar-vos-ho bé i estalviar, estalviar. Parlant de mobilitat, atenció a aquesta dada. La xarxa de Rodalies ha registrat gairebé 12 vegades més d'incidències que els ferrocarrils de la Generalitat. 12 vegades més d'incidències a Rodalies, per tant, a Renfe, que els ferrocarrils de la Generalitat. Són dades del govern a les quals ha tingut accés RAC1. Adrià Santasusagna.
Des del mes de gener al mes d'agost d'aquest 2023, les incidències del Servei de Ferrocarrils de la Generalitat i les de Renfe tenen diferències abismals. En aquests sis primers mesos de l'any, Ferrocarrils ha patit 17 incidències, la majoria 12 a la línia Llobregat-Anoia. Segons les dades de territori, si mirem les incidències que ha patit Rodalia Renfe, s'enfilen a 199 en aquest primer mig any. Aquestes dades del govern, que ha tingut accés RAC1, indiquen que la diferència es multiplica gairebé per 12, és a dir, que Rodalia Renfe té pràcticament 12 vegades més incidències que la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat. Però aquesta dada encara podria ser exponencialment més gran. Per què? El cas és que entén cada servei el que és una incidència. Mentre ferrocarrils és registrada a partir de 3 minuts de retard, en el cas de Renfe és a partir de 15 minuts. Per tant, aquestes 199 incidències de Rodalia Renfe serien encara més si es tingués en compte la quantitat de trens que surten amb entre 3 i 15 minuts de retard.
8:45 del matí. Ja fa setmanes que us anem explicant, i segur que ho haureu notat, que el preu de l'oli d'oliva està practicable, està disparadíssim. Això es nota en molts àmbits. I ara que s'agosten les festes de Nadal, també es deixa sentir en el preu de les clàssiques paneres. De fet, molts fabricants i distribuïdors de paneres han decidit treure l'oli directament dels lots més econòmics. I en d'altres casos han optat per convertir l'oli en una panera en si mateixa. És a dir, aquest any, algunes empreses, en lloc de regalar un pernil, potser regalen oli als seus treballadors. Montse Martí.
FACO advertia aquesta setmana que el preu de l'oli d'oliva s'ha encarit als supermercats entre un 52 i un 93% des de principi d'any fins ara. El director de Tastets, empresa especialitzada en lots de Nadal, Jordi Estalella, ha explicat a RAC1 que l'oli és el producte que està disparant el preu de les paneres enguany i per això s'opta per treure'l de la panera si es vol mantenir el preu o bé la mateixa quantitat de productes.
L'oli en un sol producte i es menjava amb molts altres productes, van dir, doncs, els lots més econòmics no fiquem l'oli i el fiquem als lots més cars, però tot i així hi ha hagut gent que cada any tenien una ampolla d'oli i han dit no, volem continuar mantenint l'oli, no? I encara que pugi una mica més la panera.
El responsable de paneres Llobet, Ignasi Llobet, explica que hi ha més treballadors aquest any a qui se'ls regala una ampolla o garrafa d'oli com a panera.
S'ha transformat en un regal, eh? Ha passat de ser un mes a mes a ser un regal de debò.
La panera que més es ven ronda els 60 euros segons el sector. La pota de pernil continua sent el producte estrella de les paneres de Nadal. Les empreses que fan lots de Nadal treballen fort aquests dies perquè passat el pont arrenca ja el repartiment per fer arribar les paneres als treballadors.
8:38, quan ahir vam llegir aquesta notícia, directament les mans ens van a soles al cap. L'Ajuntament de Calella, al Maresme, ha demanat ajuda als Mossos, fet un crit d'auxili, directament, per poder parar els peus a un grup d'11 lladres multireincidents que sumen, agafeu-vos, 260 detencions. 260. 11 lladres. 260. Els han detingut gairebé 300 vegades per baralles, agressions, robatoris i amenaces, però sempre acaben sortint tan amples i la tornen a fer grossa. Per això, l'alcalde de Calella, completament desesperat, ha demanat ajuda als Mossos perquè la policia local està desbordada, Laia.
Els problemes venen de lluny, però l'Ajuntament va detectar un increment de delinqüència al maig. Des de llavors, la policia ha detingut aquestes 11 persones una cinquantena de vegades. El govern municipal té la sensació que actuen amb impunitat i demana a Interior un reforç policial per fer-hi front. Un dels últims episodis es va viure dissabte passat. La policia local va detenir 3 d'aquests joves acusats d'incendiar un pis després d'una baralla. Durant la detenció, es van enfrontar els agents amb bats de beisbol i amb matxets. Un d'ells ha entrat a presó preventiva, però els altres dos van sortir matí en llibertat després de 72 hores a comissaria. Des de llavors, segons la policia local, ja s'han vist involucrats en dues baralles més que han requerit actuacions policials. L'alcalde assegura a RAC1 que aquests 6 mesos, arran d'aquest grup, la policia local ha fet més de 1.200 hores extraordinàries que tenen un cost de més de 60.000 euros. Els propers dies es reunirà amb el director general dels Mossos per buscar-hi solucions.
Una baralla, ara ens ho explicava la Laia, amb matxets i bats de beisbol. I la majoria d'aquesta colla volta en total llibertat pel poble. Clar, és que és molt bèstia. Estem parlant d'un alcalde, en aquest cas de Calella, que està fent un crit d'auxili als Mossos perquè li envien agents per intentar parar els peus a 11 delinqüents que van cometent delictes de baix rang i es passen, doncs, 24, 48 o 72 hores com a màxim pel que marca la llei al calabós, surten en llibertat, passen unes quantes hores i tornen a anar a comissaria. Hi ha alguns casos concrets d'una sola persona que acumula entre 40 i 50 detencions. I clar, és un cop i un altre, i un altre, i un altre, i un altre. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista de Crims i col·laborador de la Mona Recuana Ponsí.
Un dels temes recurrents quan hi ha un brot d'inseguretat en algun indret, com ara Calella, és el de la multireincidència. La gent no entén per què costa tant engarjolar persones que fan del delicte el seu modus vivendi i que avui els emmanillen i demà ja tornen a ser lliures. És tan fàcil dir-ho com difícil d'explicar-ho, perquè una cosa és la reincidència penal, és a dir, les condemnes fermes, l'altra, la reincidència policial, les detencions que acumulen. Per tal que la reincidència acabi tenint efectes reals com un agreujant, calen almenys 3 condemnes fermes anteriors pel mateix delicte. A més, per posar algú en presó preventiva, cal que ho demani alguna de les parts, per exemple, la fiscalia. Sense aquesta petició, el jutge no pot fer-ho pel seu compte. El cas és que quan 11 persones com a Calella acumulen 260 detencions i alguns encara segueixen entrant i sortint i generant inseguretat, és evident que el sistema falla i que la gent està farta, això és així, sobretot perquè és incomprensible. Aleshores, què passa? Doncs que és molt fàcil caure en el populisme, apostar per solucions radicals i acaba passant que les garanties de la justícia poden acabar generant injustícies socials com que et sentis insegur al costat de casa teva.
Absolutament, moltíssimes gràcies, Anna Ponsí. Avui aquí al Món RAC1, a partir de les 10, quarts d'11, parlarem amb l'alcalde de Calella, Marc Buch. I encara pel que fa als successos, els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves al Baix Llobregat per estafar 50.000 euros a persones grans i persones vulnerables. Els acusen de 14 robatoris a la ciutat de Barcelona, feien veure que eren operaris de la llum o el gas i enganyaven les víctimes per endur-se les seves targetes bancàries i la targeta SIM del mòbil. Després els hi buidaven els comptes i, si la víctima s'adonava de l'engany, l'intimidaven o feien servir la violència per sortir-se'n amb la seva. Els detinguts ja han passat a mans del jutge, acusats d'estafa, furt i robatori amb violència. Obrim plana internacional. La primera parada és als Estats Units, on falta menys d'un any per les eleccions presidencials nord-americanes, i Donald Trump cada cop està més desencadenat. Donald Trump, un chained. Està desbocadíssim. El favorit per representar el Partit Republicà als comicis avisa que, si guanya, serà, i això és literal, dictador per un dia. Així, ras i curt, dictador per un dia. La raó, doncs, que vol castigar, reconeix, els que l'han intentat perjudicar durant els 3 anys que porta fora de la Casa Blanca. L'expresident ho ha assegurat en una entrevista a la Fox.
Ell em pregunta, no seràs dictador, oi? Jo dic, no, excepte el primer dia. Tancarem la frontera i perforarem per extreure petroli. Després d'això no seré un dictador, d'acord?
D'acord, molt més tranquils, clarament. Les primàries republicanes comencen d'aquí un mes, però Trump té tots els números de la rifa per convertir-se en el candidat dels conservadors nord-americans. A Gaza, avui fa 2 mesos de l'esclat de la guerra, tot just, recordem, que va començar el 7 d'octubre, un conflicte que en només 60 dies ja ha deixat 16.000 palestins morts. Al bàndol israelià la xifra de víctimes és de 1.200 persones. Després de la treva de la setmana passada, els combats s'han reprès i ara se centren sobretot al sud de la franja. Allà les tropes israelianes han encerclat la casa del líder de Hamas a Gaza, tot i que no està clar que sigui a dins. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, l'avisa que encara que s'amagui les seves forces aconseguiran atrapar-lo.
He dit a les nostres forces que poden arribar a qualsevol lloc de la franja. Ara estan rodejant la casa de Sayyar Sinwar.
És la seva fortalesa. En pot escapar, però només és qüestió de temps fins que arribem a ell.
Mentrestant, l'ofensiva israeliana s'intensifica i agreuja encara més la situació dels civils, que són al pas de Rafah, al sud de la franja, a la frontera amb Egipte. Fins allà s'hi han desplaçat 500.000 de palestins provenients d'altres zones de Gaza, però els propers dies s'espera que hi arribin encara 500.000 més de refugiats, tot plegat mentre Israel no descarta inundar els túnels de Hamas a la franja per intentar obligar els milicians a sortir-ne'n o, si no, directament ofegar-los. Ara bé, una de les principals preocupacions del govern de Netanyahu continua sent la situació dels hostatges que són en mans de Hamas. El portaveu del grup islamista al Líban, Osama Hamsan, ha avisat que no hi haurà cap intercanvi d'hostatges ni de presoners mentre Israel no aturi els atacs.
Pel que fa a l'intercanvi d'hostatges i presoners, reitero la nostra posició. No hi haurà converses fins que no s'acabi l'agressió a Gaza. Els mediadors van fer esforços lloables, però l'ocupació ho va dificultar.
I mentre les converses entre les dues bandes són en un punt mort, la destrucció que han deixat els bombardejos al nord de Gaza s'acosta a nivells, atenció, de la Segona Guerra Mundial. Es diu ràpid, però la dada és molt bèstia, realment. Segons un informe del Financial Times, en aquests dos mesos de guerra s'han destruït més del 60% dels edificis del nord de la franja. Són 9:15 del matí, farem una petita pausa i quan tornem aquí al Món de RAC1 continuarem amb els apunts imprescindibles i us explicarem, escoltarem les raons de David Zulueta per deixar la feina, diu que ha perdut la passió, us explicarem qui és la persona de l'any segons la revista Time i us detallarem també què és a partir d'avui Patrimoni de la Humanitat. Ara de seguida.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs de tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton.
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Quan era petit, la sort va voler que a la porta del davant hi visqués el Joanet. El que no sabíem ni ell ni jo era les hores que passaríem junts a la plaça, al riu, a les festes del barri, ni que un dia el meu fill es diria Joan, per ell. Per això, si la sort decideix que em toqui la loteria de Nadal, ens tocarà a tots dos.
Tenir-nos és la nostra millor sort. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Xas! Aquest Nadal a Manlleu Origen tenim tot el que necessites per fer màgia. Et portem en exclusiva els canelons tofonats amb pollastre de pagès del cuiner Nando Jubany, el panetoni del millor mestre xocolater del món, Lluc Crosselles, i el tortell de reis del pastisser Oriol Balaguer.
A Manlleu Origen, aquest Nadal tens la màgia a tocar.
Cues als centres comercials. El típic, no, si jo no necessito res. Cada any el mateix conte de Nadal. Et sona? Sort que amb Weekendesk.es pots regalar l'escapada local que vulguis a l'instant, triant entre diferents temàtiques. I ara amb les millors ofertes i descomptes. Aquest any regala experiències inoblidables amb Weekendesk.es.
La Madre de Frankenstein. La novel·la del Modena Grandes arriba a la Sala Gran del Teatre Nacional amb direcció de Carme Portacelli. Una obra situada en un manicomi de dones en ple franquisme. El retrat d'un país més catòlic que els catòlics i que sempre té raó. Fins al 30 de desembre, al TNC.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Uf, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Pones. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim-pam, Crystal Crack.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid
és que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a opel.es.
Deu minuts, una miqueta més, mal comptats, i clavarem les 9 en punt del matí. 8 de cada 10 pacients que pateixen Covid persistent tenen problemes per recordar coses, concentrar-se o prendre decisions. Ho explica avui el periòdico a partir d'un estudi nord-americà extrapolades a Espanya. Tot l'estat es calcula que hi ha uns 800.000 pacients que pateixen Covid persistent, tot i que el Ministeri de Sanitat no les té comptabilitzades de manera oficial. Encara en salut, per cert, atenció, aquest avenç científic, un nou test, és capaç de revelar quin dels nostres òrgans fallarà primer. Un equip d'investigadors de la Universitat de Stanford, als Estats Units, ha arribat a la conclusió que els nostres òrgans envelleixen a un ritme diferent i, quan un d'ells arriba a una edat avançada, augmenta el risc de patir malalties o fins i tot de morir. Per això, ara han creat un tipus específic d'anàlisi de sang que permetrà saber quins òrgans tenim més envellits, pronosticar més o menys quan fallarà i, a partir d'aquí, prevenir-ho. A Barcelona, l'Ajuntament ja té clar què en farà dels edificis del Cubo i la Ruïna, desallotjats la setmana passada. BTV explica avui que el consistori té previst enderrocar-los, però està pendent dels últims informes dels bombers sobre l'estat dels edificis. Un cop siguin a terra, l'Ajuntament preveu crear un espai de gaudi pels veïns en aquell solar. L'espai del Cubo podria destinar-se a una zona verda i vials, i la Ruïna a un habitatge unifamiliar de fins a 290 metres. I atenció a això, perquè a la xarxa social a les últimes hores s'ha fet viral el moment en què el cantant i col·laborador del MRQ, David Zulueta, anuncia que s'acomiada indefinidament dels escenaris. Imagina una tierra que ha salido de un puerto. L'ex-concursant d'Operación Triunfo 2020 va tornar ahir a l'acadèmia per explicar que, després de 5 anys de carrera musical, plega. Tot un bany de realitat pels actuals concursants que l'escoltaven bocabadats, amb unes cares que arribaven fins al terra i en silenci, sense saber ben bé què dir.
Yo vengo a anunciar que me voy. Me voy. Me retiro. Dejo la música, dejo el teatro y dejo el arte. Lo dejo. Llevo 5 años desde que salí de aquí, viviendo de esto, pero llega un momento en el que pagar el alquiler se hace un poco más difícil y lo tengo que dejar.
Clar, més enllà de les dificultats per pagar el lloguer, el Dave va explicar als concursants que arrossega un problema més gran, segons ell, que és que ha perdut la il·lusió per la seva feina.
Siento que estoy desenamorándome. Y en una profesión vocacional como es esta, es muy importante la ilusión. Antes de OT y al principio de salir, yo tenía un bolo y yo llegaba, antes que el técnico estaba yo allí ya perenne. Ahora son las 6 de la tarde del día de bolo y estoy en mi casa. A ver si se cancela. Ay, Dios mío, qué pereza. Y ahora esto no puede ser.
En una professió vocacional és vital la il·lusió. Quanta raó té David Zulueta en aquest cas? Ell l'ha perdut i és per això que diu que prefereix plegar ara, en un moment en què encara podria viure de la música. Tot i això, no descarta tornar algun dia a la música. De moment, farà 3 concerts de comiat. Seran el 12 de gener a la seva ciutat natal, Sanlúcar de Barrameda, el 25 a Madrid i el 8 de febrer al bar musical New Fizz de Barcelona. Les entrades ja estan disponibles. Avui cap a les 11, 11 i 5, 11 i 10, farem un truc al Dave perquè ens expliqui, no?, i ens ampliï una miqueta aquests motius que l'han portat a deixar la música, i també volem comentar amb ell aquest exercici que ens ha semblat força interessant de l'Acadèmia d'Operació Triunfo, on hi ha concursants que aspiren a dedicar-se a la música i a viure d'això, que més enllà de tenir que els hi portin exemples de casos d'èxit per motivar-los, també està bé que coneguin la realitat, que no tothom li va bé. El Dave va sortir precisament d'Operación Triunfo, portava 5 anys sobre els escenaris i diu que actualment té dificultats per pagar el lloguer i que ha perdut la il·lusió per la seva feina, aquesta il·lusió tan clau i tan vital per feines com la música, com també és el periodisme, com segurament també els mestres, totes aquestes feines tan vocacionals. Per cert, la persona de l'any, segons la revista Time, és Taylor Swift. So it's gonna be forever. La revista nord-americana considera que la cantant ha sacsejat la indústria de la música amb la seva gira d'Eras Tour. La indústria de la música i el que no és la indústria de la música, recordem que en un parell de casos, no recordo ara els països, però s'havien detectat petits terratrèmols a la zona del concert per el que havia provocat aquest moviment sísmic de tots els fans cantant i ballant les cançons de Taylor Swift. A banda de la gira, també el documental que se n'ha fet d'ella. És la primera persona del món de les arts i l'espectacle que aconsegueix estampar la seva cara a la portada de Time. De fet, l'any passat l'escollit va ser Volodymyr Zelensky, el primer ministre d'Ucraïna. Encara en música, Morat actua avui al Palau Sant Jordi de Barcelona. Quiero volverte a llamar. Passen amb la seva gira mundial, Si ayer fuera hoy, amb les entrades exaurides. TMB ha preparat un operatiu especial pels assistents al concert. La línia 150 de bus es reforçarà i recomanen utilitzar-la per arribar al recinte. A més, el metro funcionarà fins a les 2 de la matinada. I avui, al Liceu, Víctor Manuel celebra els seus més de 75 anys. El cantant fa mesos que recorre Espanya i Amèrica Llatina amb la gira La vida a cançons, que repassa els seus grans èxits des de Soy un corazón tendido al sol, que ara escoltem, passant per Luna i acabant per La sirena. Per cert, avui també fa anys aquesta cançó. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. That Don't Impress Me Much de Shania Twain fa 25 anys. Es va estrenar el 7 de desembre del 1998 i és així de meravellosa. Puja, puja, Dani. That Don't Impress Me Much. I atenció als fans de La Pegatina, perquè el grup ha anunciat, un altre grup que anuncia, una aturada, en aquest cas per descansar, el 2025. El grup de Montcada i Reixac ha anunciat la pausa a través de les seves xarxes socials. Ara bé, l'espera tindrà la seva recompensa, perquè el 2026 publicaran disc nou. I encara en música, ha mort als 96 anys Josep Bastons, fundador del grup Peix Fregit i compositor d'havaneres com Mariner de Terra Endins. Quan serà el mar, serà blau i gran com diuen, serà Bastons va rebre la Creu de Sant Jordi i Medalla d'Honor de la Vila de Palafrugell el 2016, perquè, malgrat ser tapisser de professió, deixa enrere, sens dubte, un llegat de més d'un centenar de cançons. I aquest matí, al Món a RAC1, parlarem amb Fernando Velázquez. Qui és Fernando Velázquez? Doncs és, entre moltes altres, el compositor de bandes sonores de pel·lícules com El orfanato, Lo imposible i Un monstre en ve a veure. De fet, ell mateix serà l'encarregat de dirigir el concert que demà es farà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, dedicat a les bandes sonores de les 5 grans pel·lícules que ha dirigit Juan Antonio Bayona. A banda de les ja mencionades, el repertori també comptarà amb les músiques de Jurassic World, El regne caigut, i la recent estrenada Sociedad de la Nieve, tot i que aquestes dues són d'un altre compositor, el nord-americà Michael Giacchino. L'espectacle comptarà amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i la participació del Cort Madrigal de Barcelona. Aquest matí, doncs, a partir de les 11, la música a les pel·lícules de J. Bayona amb Fernando Velázquez aquí al Món a RAC1. Més música, quan queda un minut per arribar a les 9 del matí, el bolero ja és patrimoni immaterial de la humanitat. Bésame, bésame mucho. La UNESCO ha reconegut que temes com aquest Bésame mucho mereixen aquesta distinció mundial. El reconeixement pretén mantenir la composició i interpretació d'aquest gènere musical que ha deixat altres cançons com Si tú me dices ven, de Los Panches.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti.
La candidatura perquè el bolero sigui patrimoni immaterial de la humanitat la van presentar conjuntament Mèxic i Cuba, que definien aquesta música com a identitat, emoció i poesia fetes cançons. Però no és l'única candidatura musical que s'ha convertit en patrimoni immaterial de la humanitat. A partir d'ara també hi serà l'òpera. Aquest va pensar...